Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça l'assa per 56-76. Es va donar ahir un bany de confiança a l'Olímpic de Badalona davant d'una penya que no va estar a l'alçada del que s'esperava d'un equip que venia competint molt bé fora de casa, sumant victòries de local. Fins i tot va estar a punt de derrotar el Madrid a la 17a jornada de Lliga a l'Olímpic. Ahir, però, no els va sortir absolutament res, sobretot en el tercer quart amb un 6-29 de parcial que deixava el partit vist per a sentència. I compte perquè aquesta derrota, més la victòria de l'Obradoiro contra el Madrid, complica i molt la zona baixa en una setmana històrica per la penya, després de signar l'acord amb l'Ajuntament de Badalona que garanteix la supervivència de l'entitat. Ocampo té clar que ara mateix el més important és salvar la categoria.
Un futuro positivo, pero claro, ahora lo importante es el corto plazo, y el corto plazo es salvar la categoría, y eso es lo que depende de nosotros. Hay que hacer nuestro trabajo bien y centrarnos solo en eso, y a la vez ver que, claro, que ahí en el túnel, al final del túnel hay luz, ahora tenemos que dar nosotros un acelerón.
I pel que fa al Barça a l'assa, l'equip de Barzocas es va emportar una victòria còmoda a la vegada que necessària després del desastre de divendres passat a Turquia. L'equip necessitava netejar la seva imatge i ahir, almenys ahir, ho va aconseguir. Ara veurem què passarà aquest dimecres, perquè demà passat torna l'Eurolliga, torna el malson culer amb un Madrid-Barça. Una derrota blaugrana o una victòria de l'Efes ja deixaria el Barça matemàticament eliminat de la màxima competició continental a 3 jornades pel final de la fase regular. En definitiva, un desastre de temporada, almenys pel que fa a Europa. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dilluns amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I una temporada en la que el Barcelona començava guanyant la Lliga Catalana, perdia sorprenentment la final de la Supercopa Endesa davant de l'Herbalife Gran Canària, queia en les semifinals de la Copa davant del València i es quedarà fora del top 8 de l'Eurolliga d'una manera lamentable. I pel que fa a la Lliga Endesa, aquest és l'últim salvavides que li queda per poder salvar la temporada, per poder aixecar algun títol dels importants. Els Abarzocas ara mateix són cinquens amb 16 victòries, empatats amb 3 equips més, Madrid, Baskonia i Herbalife. Són a una victòria del València, que va segon i que ahir guanyava la pista del líder del Iberostar Tenerife, que suma 18 victòries. Després del partit d'ahir a Badalona, Barzocas es mostrava satisfet amb el partit dels seus homes. Esperàvem un partit difícil i així ha estat. Havíem de ser sòlids en defensa i crec que ho hem estat en el tercer quart, on hem pogut obrir forats. Crec que el treball defensiu ha estat clau pel partit, sent molt consistents en defensa, que ens ha permès també córrer el contraatac. Cada partit que juguem és important i si el guanyem ens permet créixer com a equip.
You know, for us, do our best for the challenges that we have in front of us.
Dels blaugranes, ahir el millor Peter Ekoponen amb 19 punts, 2 rebots per un 22 de valoració i un més menys de més 25 per un jugador que ahir va tornar a realitzar un partit perfecte. 6 de 6 en tirs de 2, 2 de 2 en triples i un 1 de 1 des de la línia de tir lliure. De fet, Ekoponen és dels millors jugadors del Barça aquesta temporada, dels pocs que se salven de la crema i dels pocs que tenen lloc en el Barça del futur. Un altre protagonista d'ahir, Juan Carlos Navarro, el capità, tornava a jugar un mes després de l'operació d'apendicitis.
Necessitem confiança, necessitem partits com aquest, jugar fora de casa i fer un partit pues, complet i fàcil és important pel que queda de Lliga CB. Però bueno, encara així, el ritme del tercer quart és bastant difícil de mantenir.
Content per tornar a casa?
Sí, molt content, molt content. La veritat, no m'he trobat del tot bé, per una miqueta de falta de ritme, però molt content. Aquesta és la idea, anar entrant poc a poc. I bueno, felicitar els companys perquè han fet un treball importantíssim.
La verdad es que la victoria para buscar nuevamente buenas sensaciones, ¿no?
Sí, eso es lo que buscamos. El otro día pues no salió bien en Turquía, por un segundo o cuarto pues también increíble. Y bueno, mejorar un poquito la imagen, ya lo que dije antes del partido.
Doncs amb la victòria d'ahir ja van 10 temporades consecutives que el Barça surt victoriós de l'Olímpic de Badalona, un olímpic que ahir vivia la segona millor entrada d'aquest curs amb 7.243 espectadors i que en els preàmbuls del derbi es vivia un moment realment emocionant amb l'homenatge als jugadors que van guanyar la primera lliga del Joventut ara fa 50 anys, una festa que després no es va poder traslladar al parquet. Diego Campos reconeixia la superioritat del Barça i es quedava, això sí, amb la lluita del seu equip, que no va baixar els braços, como demuestra el 22-10 de parcial final.
Ha sido un partido muy duro porque el nivel físico que ha impuesto el Barcelona creo que nos ha afectado excesivamente y una de las claves ha sido que no nos hemos adaptado ofensivamente a cómo estaban defendiendo, ¿no? Y bueno, el último cuarto con el partido creo que ya roto, pues por lo menos hemos luchado hasta el final, aunque no ha sido lo que nosotros queríamos.
I els jugadors, finalitzat el partit, demanaven disculpes als seus aficionats. És el cas d'Alberto Abalde, que deia això als micròfons del Bàsquet al Dia.
Amb Alberto Abalde al Bàsquet al Dia. Bueno, Alberto, no sé cómo os explicáis el partido de hoy. Una lástima, ¿no? La derrota y la forma, ¿no?
Sí, muy duro perder en casa contra el Barça de 20. Solo puedo pedir perdón en nombre del equipo, pues a la afición que ha venido con mucha ilusión a apoyarnos. Nosotros también teníamos mucha ilusión, hemos puesto muchas ganas, pero nos ha salido fatal. Nos han superado en la primera parte, han sido muy superiores. Después, bueno, hemos luchado hasta el final, que es lo mínimo que se puede pedir, pero bueno, tenemos que estar más unidos que nunca ahora porque llega una parte de la temporada, 8 partidos que son vitales, ¿no? Para nosotros, para el club, para la ciudad. Tenemos que estar unidos y dar un paso adelante y acabar bien.
¿Cómo te explicas el tercer cuarto?
¿Cómo quieres que te explique? Pues tendremos que analizar todos los errores que hemos cometido. También creo que cuando hemos intentado dar un paso adelante y nos han castigado todos los errores que hemos hecho, ellos están muy bien castigando nuestros errores y nosotros muy blandos, y después cuando ellos nos penalizaban con su ataque nosotros intentábamos responder precipitados, yo el primero y mal, muy mal, pero bueno, como te digo, estamos unidos, confiamos en nosotros mismos y en los compañeros, en el entrenador y vamos a sacar esto adelante.
Una lástima porque veníais haciendo muy buen juego, ¿no? Sobre todo en casa y también fuera de casa.
Sí, llevamos un mes o más, bastantes partidos consecutivos compitiendo todos, haciendo muy buen juego, pero hoy ha salido todo mal. Bueno, estas cosas pueden pasar, ya está. Como te digo, pedir disculpas a toda la gente que ha venido, que nos ha apoyado y que que vamos a seguir y les vamos a dar alegrías.
Que no afecte, ¿no? Más de lo debido esta derrota.
Como te digo, tenemos que estar jodidos ahora, esta tarde, y mañana olvidarnos, analizar los errores y seguir.
Eso sí, la victoria de Obradoiro contra Madrid lo complica todo un poco más, ¿no? En la zona baja.
Está claro, pero tenemos que olvidarnos de los demás, ir partido a partido pensando en nosotros y sacarlo adelante.
I per cert, que nombroses personalitats del món de la política no es van voler perdre el derbi d'ahir. Un d'ells, Pablo Iglesias, secretari general de Podemos i diputat del Congrés.
Bueno, yo creo que el básquet ni en Cataluña ni el conjunto del Estado se puede entender sin la peña, como no se podría entender sin el Estudiantes. Creo que la Federación Española debería compensar a equipos como la Peña o como el Estu, que han aportado tantos jugadores a la selección, y les debería compensar económicamente. No es sensato que en el baloncesto haya una suerte de bipartidismo y que no se apueste por el baloncesto de formación, que hace trabajar a los chavales y a las chavalas, no solamente en jugar al baloncesto, sino también en valores, que es clave para entender esa palabra baloncesto. Por lo tanto, no hay futuro para el baloncesto si ese futuro no pasa por equipos como la Peña o como el Estu.
No le has traído mucha suerte a la Peña hoy, ¿eh?
Ya ves, tío, ya ves. En realidad, el problema es que me he ido después de la primera parte y me han liado, y en ese rato que me he ido ha sido el parcial de 20-0. Ya lo siento, ya lo siento.
¿Cómo has vivido el partido en todo caso?
Muy emocionado. Yo no estaba aquí desde en este estadio desde los Juegos Olímpicos, que vi un partido de la selección contra Angola, el segundo, no el angolazo, sino uno que era, no sé si por el noveno puesto, una cosa así, y bueno, muy emocionado. Y cuando me llamó Villacampa, que es un héroe de infancia para mí, pues más feliz que un regaliz. Y bueno, más allá del resultado, es un privilegio poder estar aquí y cerca de una afición que es muy especial para este deporte y para todos los que amamos el deporte en general.
Hablabas de la situación del baloncesto. ¿Canon sí, canon no?
Es muy complicado. O sea, yo creo que para empezar lo que hace falta es acabar de una vez con el bipartidismo también en el básquet. O sea, no puede ser que los equipos que no estén respaldados por un equipo de fútbol o por multimillonarios no puedan avanzar, cuando además son la clave de la formación de jugadores. Entonces, bueno, creo que hay que escuchar a todo el mundo, y que es fundamental que equipos que apuestan por el básquet de base tengan mucho más apoyo institucional.
Doncs amb la derrota d'ahir al Divina Joventut, que veu com es complica la situació a la part baixa de la classificació degut a la victòria de l'Obradoiro, 90-83, davant del Real Madrid. Moncho Fernández, entrenador del conjunt gallec a Movistar Plus.
Hemos tenido un gran día. Yo creo que sobre todo en el inicio del tercer cuarto hemos tenido el acierto que nos ha faltado otros días, y creo que eso nos ha dado la fuerza para defender, luchar y mantener una renta que luego al final ha sido definitiva.
¿Qué importante esta victoria para tu equipo en el momento tan complicado de la temporada?
Ya lo creo, es muy importante para salir creyendo y peleando.
Y Diego Campoporo, preguntat per la permanencia, prefereix, diu, no fer números.
La clave es centrarnos solo, bueno, en este partido, pero si dijésemos esta semana, avanzando el lunes, en el partido de Sevilla. Pero claro, todo cambia y hay cosas que no dependen de ti. Y claro, para mí es básico que los jugadores y el equipo estemos centrados solo en eso. Claro, las victorias no lo sé, y más en una liga con 17 es más difícil de hacer, pero claro, tienes que estar todo el rato cuando es la jornada de descanso. Entonces se podría hacer, pero creo que no es el camino es ir semana a semana e intentar ser mejor y ser muy competitivo. Creo que eso es lo importante.
I a tot això, el Real Madrid, rival del Barcelona aquest dimecres en el partit corresponent a la 27a jornada de l'Eurolliga, perdia dissabte el seu quart partit. I un partit, per ser el d'aquest dissabte, el de Santiago de Compostela, que ens deixava aquesta bronca de l'asso als seus jugadors.
Vamos, cinco arriba. Subida, base, movimiento de todos, pick and roll, y atacamos el pick and roll.
Bueno, poco.
¡Atención al puto balón!
Eso es.
La puta.
Doncs la bronca, una més, d'entrenadors ACB. Crec que era dilluns passat, justament dilluns passat, que escoltàvem la bronca de Joan Peñarroya, entrenador del Morabanc Andorra, i avui la de Pablo Laso, que òbviament no estarà content, gens content, amb els seus jugadors, que, com dic, insisteixo, porten 4 derrotes dels darrers 5 partits en Lliga. I la victòria d'aquests últims 5, justament contra el Barça a l'Assa. Va ser la setmana passada, per un punt de diferència. Per cert, sobre el Madrid-Barça d'aquest dimecres, partit d'Eurolliga, en parlen Navarro, Claver i Tomic.
Clasificarse está prácticamente imposible o imposible, pero bueno, siempre pues un clásico hay que ir a ganarlo.
Bueno, con la misma mentalidad que fuimos el otro día, hacer un buen partido que nos sirva,
Sabemos que es prácticamente imposible meternos en el playoff, pero bueno, tenemos que seguir aprovechando estos partidos.
No hay oportunidad para entrar, pero jugamos contra Madrid y hay que jugar en mejor manera posible, ¿no? Y intentar a ganar.
Doncs encara que matemàticament hi ha alguna opció, matemàticament, virtualment no, però està clar que els jugadors ja tiren la tovallola. I encara pel que fa la part alta de la classificació de la Lliga Endesa, destacar d'ahir a l'Eurostar Tenerife 62-65 València Bàsquet, victòria del segon classificat a la pista del líder. Escoltem els dos tècnics, Pedro Martínez i Chus Vidorreta.
Ellos tienen una victoria más que nosotros, estamos empatados a derrotas. Bueno, ellos están haciendo una gran temporada y nosotros tenemos que intentar seguir nuestro camino y bueno, y ahora centrarnos en el partido del miércoles.
Final del partido de esos entre primero y segundo, ¿no? O sea, que bien, lo raro es que nosotros somos los primeros, pero sí, es un final de partido igualado, con mucha tensión. Y bueno, creo que hemos jugado mucho mejor el segundo tiempo los dos equipos y es de lo que se trata, ¿no?
I d'aquest partit, per cert, sobresurt una acció, una cistella. Fernando Sanemeterio des de 25 metres.
Van Rosson mira por los retrovisores. Llega el bloqueo de Vázquez. Bote en largo. White. Corto. Lo captura. Vázquez quiso asistir a Bromaitis. Último segundo. Sanemeterio.
¡Va! ¡Vale!
¡De tres! ¡La da por válida! ¡El santo!
Es que iba, Fran, se veía. Lo hemos visto muy bien desde aquí. Un día totalmente negado en el lanzamiento exterior. Meten este triplazo.
Esto está por encima de lo humano. Es Fernando el Santo Sanemeterio.
Doncs la cistella de Sanemeterio, la mandarina, del jugador del València, que supera les de Sergi Llull. I per cert, que aquest dimecres el València juga el passi a la final de l'Eurocup en el tercer i definitiu partit de semifinals contra el Hapoel a la Fonteta de Sant Lluís. A la final ja espera l'Unicaja de Màlaga, que ahir perdia el Martín Carpena contra l'Estudiantes. I pel que fa a l'Iberostar Tenerife, els canaris juguen demà a 9:15 a la pista de l'Asbel el partit d'anada dels quarts de final de la Basketball Champions League. De fet, Barzocas reconeixia ahir, després de la victòria a Badalona, que l'ACB s'hauria d'asseure amb l'Euroliga o les competicions continentals per organitzar un calendari més assequible.
I think that both they have to sit in the same table.
Crec que les dues competicions han de seure a la mateixa taula i no permetre que els equips juguin en menys de dos dies dos partits. Per als equips espanyols, no només pel Barça, és molt difícil combinar les dues competicions al màxim nivell. Per exemple, els Cavaliers han fet descansar a tres jugadors clau aquesta matinada a la NBA. A Europa no pots fer això. Doncs al Barcelona se li venen tres partits en set dies. Dimecres a Madrid, divendres contra l'Estrella Roja al Palau i diumenge contra el Morabanc a Andorra, un Morabanc que dissabte derrotava el Tecnicón de Saragossa per 192. Joan Peñarroya.
Quan un equip et fica 14 triples en tres quarts, és difícil mantindre la calma i continuar jugant, i jo crec que això ho hem fet. I ens portem una victòria fent 100 punts, jugant un partit en el qual jo crec que el públic té que haver disfrutat.
I destacar l'actuació de Shermadini, 27 punts, 9 rebots i un 41 de valoració. El pivot georgià és l'MVP de la 25a jornada de la Lliga Endesa. I ens queda pendent l'ICL Manresa, que ahir perdia la pista de l'Herbalife Gran Canària per 95-76. L'equip d'Ivo Navarro es queda amb 4 victòries, 20 derrotes a 3 de la permanència quan li queden 8 partits per disputar.
Como he dicho vosotros, no yo, el equipo lleva una línea de juego en el último mes buena, de por fin haber cogido una línea clara del juego, de saber lo que podemos hacer con depende de qué gente en el campo y por esa línea vamos a ir a partir de ahí, con esa base mejorar. Las remontadas, estas cosas son lemas vuestros de hashtag y estas cosas. Nosotros vamos a seguir trabajando y intentar hacer las cosas lo mejor posible.
I així queda la classificació de la Lliga Endesa. 18 victòries Iberostar Tenerife, amb 17 València, amb 16 Herbalife, Real Madrid, Baskonia i Barcelona, 15 Unicaja, 12 Morabanc Andorra, 11 victòries Bilbao, 10 Estudiantes Montequit Fuenlabrada, 9 victòries UCAM Múrcia, 8 Saragossa Betis, 7 Divina Joventut i en descens 7 victòries Obradoiro, 4 ICL Manresa. A veure què ens explica l'Albert Illa.
Bàsquet al dia,
amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs ja ens espera el comentarista del Bàsquet al Dia, entrenador, exjugador ACB, l'Albertilla, o l'Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, no sé què em dius del derbi d'ahir diumenge a Badalona.
Bé, derbi complicat al principi, molt emotiu, perquè serà la femenina de la primera victòria de Lliga dels jugadors de la penya.
50 anys ja, eh? Com passa el temps?
Exacte, i aquella gent, jo hi he viscut molt de la vora perquè han sigut entrenadors meus, dues persones, tinc molta amistat amb uns quants. I a part de que va començar la cosa mig-mig, a partir del tercer quart el Barça va fer un 20-0, amb Koponen i Perperulu trencant el partit, molt encertat, i la penya s'ha quedat bloquejada. Una cosa pintava molt, molt malament de cara a la celebració de la penya, però van poder retallar una mica perquè estaven, crec que van arribar a fer de 30 i alguna cosa, 32, 33 punts.
Sí, crec que crec que la màxima va ser de 32, ho va maquillar una mica al final la penya amb un parcial de 20-10, després un 0-5 inicial del Barça. Però vaja, no sé si t'esperaves més de la penya o què, perquè venien a fer bon joc, a competir fora de casa, de guanyar a casa, de guanyar pràcticament al Madrid també, a l'Olímpic, i no sé si va decebre una mica, no?, la penya ahir.
Sí, més que decebre va tocar una mica la realitat de diferència de potencial. Si tu mires les estadístiques del partit, mires planters, veus opcions que té el Barça de rendiment, i ahir, per exemple, Navarro 3 punts, Oleson cap punt, Rice i Renfro molt pocs punts, i tot i així treuen el partit en solvència, perquè tenen gent que pot sortir en qualsevol moment. La penya té que basar-se molt en 2-3 jugadors que tirin molt de carro sempre, i si un dia la cosa se't complica, doncs tens bastantes paperetes de que el partit no et vagi gens bé, no? I més amb un rival de tanta potencial com el Barça.
I una derrota que, juntament amb la victòria de l'Obradoiro, el Real Madrid ho complica tot més a la zona baixa, eh?
Sí, la Lliga està molt estranya i el Madrid, a més, va perdre sense cap tipus d'excusa. Va ser molt superior l'Obradoiro per plantar-li cara a tot el partit, i en el moment decisiu van ser millors. I no van tenir ni el factor experiència o el factor saber jugar els últims moments, sinó que Obradoiro va jugar molt bé els últims minuts, va tombar el Madrid i li va complicar les coses molt a la penya, perquè ara mateix estan empatats, la classificació encara va per davant la penya, no sé si hi ha hagut els dos enfrontaments entre ells o no.
Doncs mira, però la penya juga aquest cap de setmana, ara mateix a memòria, no recordo on, però el proper rep a casa l'Obradoiro.
Pues aquest partit val per 4. Aquest partit val per 4. I passi el que passi la setmana que ve, si d'aquí dues setmanes la penya guanya l'Obradoiro a casa, penso que fa un pas de gegant. Esperem que sigui després d'una victòria fora o i després de bon joc, però és molt important el partit d'aquí 15 dies.
Del Barça, què em dius? Partit realment plàcid, eh? Ahir un bany de confiança, sí, no?, per equip de Barzocas, que també era necessari per ells, no?
Sí, és que venien de partits molt dolents, de tota la Lliga amb una imatge pèssima, i el partit d'ahir doncs va ser una mica un bàlsam, no?, per començar a pensar en el futur, no? La Lliga està molt, molt, molt... Em sembla que hi ha 5 o 6 equips, 6 equips, crec, que van de les 16 victòries a la 17. Iberostar té 17, després ve València, que ahir va guanyar Camp Nou 17, però un partit menys, crec, jugat. I després hi ha 4 o 5 equips molt potents, entre els quals hi ha Barça, Madrid, Baskonia, i crec que Herbalife, amb 16. Això feia molt de temps que no passava, i això pinta uns playoffs molt macos.
Per cert, ho estic mirant ara, la penya juga aquest cap de setmana, diumenge, a la pista del Real Betis Energia Plus, i com et deia, el proper serà el diumenge 2 d'abril, reba l'Obradoiro a casa, eh? Un partit, el que deies, transcendental pel futur de la penya, que aquesta setmana passada signava un acord vital per assegurar la seva viabilitat, la seva supervivència, un acord amb l'Ajuntament de Badalona, un acord històric, però ara el que cal és que vingui acompanyat d'una permanència, que és també igual de vital,
Sí, sí, de fet és que és allò una mica la llei de Murphy, no? Una gran notícia per l'entitat, una celebració molt emotiva per també el club i els socis, i quan tot l'escenari pues, pinta que pot sortir un bon partit contra el Barça, que estava a les baixes i que pots donar-li un ensurt, pues, surt tot al revés, no? Esperem que mira, que no sabia on era, però el que em dius tu de camp del Betis té dos finals consecutives, perquè el Betis crec que està en 8 victòries. No està molt lluny de la penya i seria un rival també molt directe per ell. Aquest desplaçament d'aquesta setmana és clau per la penya, també. Ara té dos partits importantíssims consecutius.
Sí, sí, el Betis té 8 victòries, la penya en té 7 i totalment d'acord amb el que dius. Dos partits, està clar, contra dos rivals directes. Dimecres, però, d'aquí res, dos dies, demà passat, Madrid-Barça, un nou enfrontament, en aquest cas d'Eurolliga, on els blaugranes, Albert, estan virtualment eliminats i aquest dimecres ja poden estar matemàticament eliminats.
La setmana passada crec que ja deia que era molt difícil sí, trobar-se entre ells. Hi ha hagut algun resultat positiu, la Barça negatiu, molt negatiu, però és que ja no és les quatre victòries que encara matemàticament li donen opció a pensar en un miracle, sinó que pel mig Aguirre segueix sumant. Ja no és el que té 14 i el Barça 10, és que n'hi ha una amb 13, una altra amb 12 pel mig. Jo crec, penso que bueno, el Barça té que intentar agafar-se aquesta opció, però la realitat indica que és complicat. Tot i així, si guanyés a Camp del Madrid, el calendari no és dolent per al Barça. No, els rivals no són impossibles de guanyar. Si sí. Guanya Camp del Madrid, pot treure perfectament els tres següents.
Sí, però el problema és que Efes també els ha de perdre tots. Ha de perdre els quatre partits que li queden. Per molt que el Barça es guanyi els quatre.
Sí, que em sembla que està pel mig a Salguiris, no sé si hi ha un altre, i de Rosafaca. Aquests també han de sumar.
Sí, sí,
sí. A la tarda de tot.
I el Manresa, Albert, més a prop del descens,
Sí, Manresa ho té... Bé, ens va donar una alegria fa poc, però crec que va ser la setmana passada precisament contra Baskonia, no?
Sí, sí, sí.
Però aquesta setmana pues, no ha pogut sumar. De fet, era complicat. Van a camp d'un dels equips que tenen 16 victòries que comentàvem abans, que a més a casa seva és molt complicat de guanyar i en Canària pues, ha de treure relativament bé. Manresa té un bon equip titular i han d'estar tots molt bé, que Xavi Rey produeixi, que Sacks anoti, que Machado dirigeixi molt bé, que Pere Tomàs sumi, que Lauda perdis, tot que si aquesta gent estan molt bé i la banqueta també afegeix alguna cosa, poden treure partit, però ara mateix estan molt lluny, estan a tres victòries de
doncs complicada la situació que arrossega l'Issa i la Manresa al llarg de la temporada. Ho deixem aquí, Albert. Una abraçada. Fins dilluns vinent.
Molt bé. Adéu, Òscar. Bona nit.
A Radio Estel.
Salen, te hacen un crujido en dos minutos y te envían a Salamanca a estudiar, que decía Manuel Comas.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I pel que fa a les competicions FEP del cap de setmana, l'Aleport, derrotes del Prat Joventut i de l'Actel Força Lleida i victòria sisena consecutiva del Barça a l'ACB. A l'Ale Plata, derrota de l'Hospitalet, victòria del Tarragona, la Lliga Femenina... Victòries de l'Uni Girona i del Cadí la Seu. Victòria importantíssima del conjunt urgellenc que torna a entrar en zones de play-off i a la Lliga Femenina 2 les victòries de Joventut Les Corts, Sant Adrià i Segle XXI i derrota del Lima Horta Bàsquet. I per cert que aquest dimecres a 9:15 es juga l'Avenida Uni Girona, partit pendent de la 23a jornada de la Lliga Femenina. I l'Ekaterinburg Rus serà la seu de la Final Four de l'Eurolliga femenina. I a la NBA, la victòria dels Spurs 118-102 contra Sacramento Kings amb 22 punts, 9 rebots de Pau Gasol i la derrota dels Timberwolves 123-109 a la pista dels Pelicans amb 10 punts, 14 assistències de Ricky Rubio. I ja tenim els 16 millors equips del March Madness i sorprenentment no hi són Villanova, Florida State, Louisville i Duke. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.